cette chanson des années 80. Je serai comme le type que j'ai été un jour.
Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
Festival de Pollença. El reconegut pianista Josep Colom oferirà un recital que inclourà obres del compositor Miquel Campllonc i una interessant correlació d'obres de Johann Sebastian Bach i Frédéric Chopin. Serà aquest dimecres a les 10 en el claustre de Sant Domingo de Pollença. Més informació a festivalpollenca.com. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime.
I encetam aquesta darrera mitja hora de programació, la tertúlia de Ciutadans, i tenim en Miquel i en Antoni per aquí. Com estàu? Benvinguts.
Bé.
Sí.
Anar fent.
Això mateix. Sí que tens, mos ha donat una mica de treva i estem una mica més bé aquests dies. Comentarem darrere notícies des de dimarts fins avui, i en relació a Pollença, poca novetat, tret que tenim nou regidor a l'equip de govern. El PI finalment ha entrat a l'equip de govern, ja s'ha fet el repartiment d'àrees, a més també, i ara serà el nou regidor, Josep Marquet, de Cultura, Mediació Cultural i...
Educació.
Toni, gràcies que m'ha sortit el pas. Mira que m'acaba de dir l'informatiu, però ara ja me'n fallava una àrea. No sé, m'agradaria que féssiu una mica de valoració de finalment com queda la composició de l'Ajuntament i què aportarà de positiu tenir un regidor més, diríem, dins el govern municipal.
Com més són, més se posen embullada, però com més són, també més bona, més pot detallar la feina i, per tant, repartir les àrees de responsabilitat i, per tant, pot funcionar millor. Jo crec que en aquest cas concret de que el PI havia apostat, vull dir, inclús durant la campanya electoral, per facilitar governs estables, vull dir, per tant, el que ha fet ha estat complir, no vull dir una promesa, però sí una cosa que havia dit durant la campanya electoral. Ha estat, han estat dos mesos o tres mesos negociant o xerrant, i per tant ara s'ha duit endavant això. Jo crec que en aquest cas el PI ha estat coherent amb la seva postura, cosa que crec que s'ha de respectar, o que és positiu que per almenys els partits siguin coherents en les seves actuacions. Respecte a les àrees que bueno, jo no sé com han anat les negociacions, que pensem que ha assumit les àrees que bàsicament que havia, excepte esports, que havia deixat la regidora d'UMP. Per tant, amb aquest aspecte, i en Beb és una persona
que també ha pres possessió, per cert, que va prendre possessió també la setmana passada, dimarts o dimecres.
I per tant, en Pep és una persona que, per exemple, al festival ha estat de fa molt de temps, està membre d'un patronat d'un festival, i una persona que està bastant involucrada, i per tant veurem com funcionarà, i esperem que ho faci bé de Pollencins.
I tant, Miquel, què te poses a tu?
Bé, a mi no tinc cap opinió. M'ha estranyat que després, quan desapareixia, que estava tancat el govern, aquest altre partit s'hi volgués involucrar, però em sembla que bé, que no hi farà cap mal. De totes formes, es troba una mica sorprenent aquesta incorporació post facto, no?
Sí, és una cosa que a lo millor aquesta reflexió ho fas perquè, lògicament, no, quan se negociava un nomenament o l'elecció de Balder no es va fer també aquesta negociació, ho desconeix totalment, i negociar en tres o negociar en quatre, vull dir, en aquell ja negociaven tres i ara són quatre partits, vull dir, també ja es pot fer en un mateix temps de forma simultània, vull dir, no, a lo millor si no hi ha hagut, no hi ha hagut la dimissió de la regió de Naixumet, a lo millor no hauria donat aquest fet, vull dir, a lo millor ha condicionat una mica, no ho sé.
Molt bé, li donarem marge, eh? Ara els seus 100 dies comencen a partir d'ara, així que ja tindrem temps de parlar d'aquestes àrees i de la seva gestió. Ha anat a algun concert del festival o no? Vos no, l'heu estrenat encara?
No, encara no.
Encara no. Miquel, tu ja has anat a qualcun.
Jo tampoc.
Molt bé, doncs ja arribarà.
Sí. No, de
però tot... Però tenc entrades.
Sí. Jo sé que en temps perquè un dia mos van trobar a l'oficina, Miquel, sí. Per això t'ho demanar si sí, ja hi havies sí, anat.
Sí, sí. de totes maneres, jo pareix així, les crítiques que han sortit i s'han publicades, vull dir, respecte a un concert que ja s'han fet, però són concerts superinteressants.
Sí. Mm. De fet, el concert de l'orquestra de la Filarmònica de Londres ja estan esgotades.
Sí. Mm-hmm.
Les entrades del concert de dia,
sí. Era
de dia 27.
Ara, jo crec
era de preveure, no?
Era d'esperar i crec que, a més, és bo, vull dir, per un festival de que en aquest cas s'esgotin les, es pugui posar el cartell d'esgotades.
Sold out,
sí. Crec, perquè imagina'm que això i que no s'hagués no omplit o no hagués estat perillós, però preocupant, i així crec que
sí.
Jo crec que serà el concert de música clàssica de l'estiu de Mallorca, però
segur que sí, no? Segur
Alça,
que serà.
Ele, ha quedat bé.
Jo el que voldria comentar són dues coses. Ja vaig, vos vaig dir l'altre, a veure amb què vam això de la necessitat de sembrar el màxim de vegetals i arbres, i no insistiré, però sí que la reflexió me va sortir abans de que anàs en aquestes conferències d'enguany sobre que han fet quatre arquitectes mexicanes al Club Pollença. I el Club Pollença, clar, hi havia una part d'això, o sigui, de com fer habitable zones difícilment habitables, no? Uh-huh. Val a dir que una de les coses que em van sorprendre a la darrera, a la tercera conferència, va ser la sorpresa que tenien totes elles, que tenien criatures de 7, 8, 9, 10 anys, que els infants poguessin anar pràcticament sols a la plaça i jugar. I això els hi pareixia la meravella de les meravelles, que no haguessin d'estar tutelades, guardades, protegides d'una forma extraordinària, sinó que hi podien anar amb tota tranquil·litat. I això a mi me va fer pensar la necessitat de mantenir aquesta qualitat de vida que tenim, precisament perquè els nostres fills o nens, etcètera, etcètera, puguin fer això mateix, puguin anar fins a la plaça i els pares d'una forma més o menys allunyada vigilar-los, però no passant la parada que passen a molts de països. L'altra cosa que em va interessar i vaig trobar extraordinari era la idea de construir amb qualitat sense pompa, és a dir, que utilitzessin materials relativament simples, relativament modestos, i que se centrassin en qualitat d'espai, no en qualitats de marbres i altres productes suntuaris, sinó l'idea que es podria construir bé amb productes, diguem-ne, que tenen a l'abast. I la tercera cosa, que va sorgir això després al final, amb les converses del darrer dia, era l'importància que hi havia, o que va sorgir, de si era normal que se venguessin tant de béns mallorquins a estrangers o si això semblava una cosa perfectament normal dins una dinàmica de compra-venta de productes que els mateixos mallorquins venen. Vull dir, no és que els forcin amb una pistola a vendre. Mm. I per tant, hi havia postures de la gent que deia, no, és que no podrem tornar a ser mallorquins com ha sigut sempre, com si això de ser mallorquí com han sigut sempre fos una cosa molt definitori. Ja em sembla que és una espècie d'entelèquia que convendria discutir almenys.
En relació...
Ja, també d'entrada és una entelèquia, vull dir, una persona que viu a una ciutat de 20 milions d'habitants, de Mèxic, s'estranya que té un aldor d'un poble de... un poble més que és proper de Pollença, de 8-9 mil habitants, pugui tenir aquesta llibertat de moviment, per dir-ho.
No ciutat de Mèxic. Vull dir, evidentment això és l'avantatge o l'inconvenient de viure un poble i evidentment, com tu has apuntat, això que duri molt de temps, sobretot en un poble, i ojalà a la ciutat també pogués passar, això voldria dir que la convivència s'ha humanitzada, per dir-ho de qualsevol manera. Respecte a les compreses, hi vaig anar el primer dia, la ponent a mi em va una sensació extraordinària, la va trobar boníssima, i més una persona que havia fet una sèrie d'edificis o de projectes i relativament jove, i per tant això em va cridar moltíssim l'atenció.
Era el ben articulat que tenia el discurs.
Correcte.
Sabia explicar-se molt bé, sabia explicar-se per què volia fer les coses, i la necessitat de fer les coses d'aquesta manera. I això ho vaig trobar extraordinari. El que no vaig acabar d'entendre era quan ella de construïmos en con tierra.
Jo aquí també, aquí mai perdo.
I això no sé si era tierra volida, si una cosa, una mena de terra compactada. Però bé, llavors se m'ha oblidat de preguntar-li el darrer dia de preguntes i respostes. Però bé, això... Però sí, podria ser.
I per tant, vull dir, amb això, felicitar en el club Pollença per l'organització aquesta, perquè ha estat...
són grans arquitectes. Vull dir que joves, a vegades coneixem més, joves, per exemple, músics, a vegades coneixem més músics, escriptors, i coneixem manco arquitectes, però són arquitectes, dones, a més, totes, de molt de renom. I amb el que deia de la compra-venda o la venda de propietats immobiliàries estrangers, precisament la setmana passada la premsa sortia de dos britànics que havien comprat molts de quilòmetres de costa, a la zona de Llevant, no sé si era Artà, Cap de Pere...
Aquella,
no recordo exactament els municipis, però era aquella zona d'allà, que vaig veure després també que havien demanat el Batles de cada un de municipis, a veure què pensaven, i tots estaven com una mica estranyats perquè no sabien ben bé que en volien fer, perquè sembla que són llocs, territoris protegits, quan a tema de construcció, d'urbanitzar i tal. Vull dir, ara veuran aquesta notícia, vosaltres què penseu que d'on vol fer amb aquest terreny?
M'estim més no especular, però el que podria fer és recordar que hi va haver un terreny bastant extens al costat de la finca aquella de l'abadia del Cudi, que està protegida i que és de cosa pública, i que durant molt de temps va estar en mans d'un príncep àrab, i que voldrien fer-hi coses però no van poder fer res mai, i no sé si aquest res mai ja és definitiu o és quasi definitiu o si ha fet qualque cosa més, però em sembla que no. Jo quan hi vaig anar allà estava tot buit, hi havia una caseta i punt, i anaven alguns que caçaven, alguns que feien alguna torrada.
Son Real,
al costat de Son Real. i era, era una finca extraordinària, però jo em sembla que continua igual.
Clar, això, això està protegit, evidentment.
Perquè està protegit per un munt de coses.
Jo no sé, vull dir, és teòricament si això és definitiu o si un moment determinat es fa una requalificació i per tant es permet, hem parlat de Son Real, però vull dir, en aquestes finques que han comprat aquests, aquests senyors, jo crec que la normativa es pot canviar.
Seria com a fer amb molta mida, però no?
Clar que sí. Vull dir, hombre, o no. Vull dir, si, per exemple, en aquestes zones protegides en aquest moment, diu, bueno, per tant, ara disminuïm la protecció i que, per tant, que permetin amb un milió de metres quadrats, per exemple, per a construir un X% i tal, igual, i això, clar, evidentment dependrà de la voluntat política de, primer, dels propis illencs o dels propis residents allí, i després dels polítics, i lògicament, els polítics que ens representin. Per tant, això, la pregunta si és definitiva la protecció, jo crec que no.
Bé, definitiu jo crec que no hi ha
res. No, jo crec que...
Quanten això,
Però crec que, vull dir, així com s'ha protegit un moment determinat, el que no sé quins requisits es necessitaria per desprotegir un terme. I per tant, no sé si és factible o no. Que sigui convenient o no, jo crec que, evidentment, crec que no.
El National Trust, que és una organització britànica, des de la Segona Guerra Mundial, ha anat comprant terrenys extensíssims per ser propietari de ple dret, amb l'idea de que tot el que és propietat seva estigui totalment protegit i no s'hi pugui fer res més que el que ells decideixen de fer-hi, que sol ser petites intervencions, però realment controladíssimes.
Sí, però per exemple en aquest cas, vull dir, parlant d'aquests dos...
Per protegir precisament el dret a la propietat, o sigui, tu tens terres, els ho pot vendre, no els ho pot vendre en el preu que els ho pot vendre, però l'organització que és de National Trust conserva la propietat de tot aquest tinglado i no hi ha massa possibilitats de que tu puguis canviar la qualificació perquè ells no
se deixen això. No, per tant, però si venen, si jo comp, vull dir, en aquest cas, per exemple, aquests dos senyors que han invertit aquí, igual ho fan d'una forma altruista i per tant, igual per protegir, perquè els agrada Mallorca, per dir-ho d'alguna manera, i per mantenir la seguretat de que no s'edificarà, no se construirà en aquesta zona, vull dir, per tant, han comprat.
Estaria bé que fos així.
Igual, és una possibilitat.
Allà un exemple, a Xile, que el propietari de North Face, aquest que venen materials per anar d'excursió o coses
d'aquestes, i tot això, sí.
Van fer una compra extensíssima de territori Xile. Les autoritats xilenes i alguns grups conservacionistes deien... Aquests compren i dividiran Xile en dos, perquè Xile, com sabeu, és molt estretet. I els deia, no, nosaltres comprem perquè no se destruesqui això. La gent no s'acabava de creure. Finalment, el propietari de tot això li va posar la màxima protecció. I quan es va morir, la seva dona va continuar absolutament amb la mateixa idea de que tot de tota aquesta franja fos totalment protegida.
Això és possible, per tant, no sé, anem a esperar en aquest cas els aconteixements, però bàsicament si està protegit serà un tema de responsabilitat política de qualcú, vull dir, si es modificava per la pressió o per els interessos d'aquests inversors, si no són aquests, vull dir, si tenen un esperit especulador en aquest sentit. Però allò m'estranya, si també han dit de que aquests mateixos inversors ja tenen invertit, sobretot a Eivissa, també a les mateixes circumstàncies i tal qual, i tampoc no s'ha publicat aquests dies de que hagin pressionat o estiguin pressionant per fer modificacions a les qualificacions urbanístiques d'Eivissa. No ha sortit publicat aquests dies tampoc.
Aquest dia el que també és notícia és aquest vaixell, l'Open Arms, que ja du bastant de dies sense trobar un port on poder, amarrar, on poder entrar, i hi ha més de 100 persones, hi ha menors, hi ha hagut persones que estaven malalts que han hagut de baixar. No sé, com ho veus, com penseu que s'hauria de gestionar aquesta crisi? Més veient que quant a Pasteres, per exemple, aquesta darrera setmana o aquest any estan arribant moltes a les illes mateixes.
Jo voldria començar per l'inrevés. Em sembla demencial de que amb la riquesa potencial i efectiva que té l'Algèria hagin de facilitar d'una forma directa o indirecta la migració de tanta gent d'Algèria, perquè Algèria no és un país pobre, lluny d'això. Per tant, és un país que el que haurien de fer les autoritats és exigir-li les seves responsabilitats. Dic, però escolti, vostè què fa? Enviant gent sense cap condició perquè vostè és incapaç d'actuar d'una forma coherent i socialment responsable. Aquesta Algèria és un cas que no els vull posar dins tot el paquet de problemes africans i nord-africans.
Mm. Perquè, sí, que hi ha països amb altres circumstàncies, però en aquest cas Algèria
Algèria, a més, Algèria és 6 vegades o 7 vegades com Espanya de gran, i té recursos bastant amplis per sobre. Ara, l'altra cosa és com organitza l'economia a Algèria, que jo hi he estat i me semblava delirant com ho tenien muntat. Per exemple, quan vinc a fer una carretera d'Alger, a l'aeroport, no empleaven mà d'obra argelina. Feien un acord amb una empresa xinesa, els xinesos se desplaçaven a Argèlia, i si estaven 8 mesos, 10 mesos, i feien l'autopista. Clar, això fa que la gent no s'aformi, que la gent no treballi, que la gent estigui enfadada en contra del seu govern i enfadada en contra de tota la societat. I dius, però això, senyor meu, és còmode. Però clar, Algèria és un país que ja sabem que té tots els problemes que té, però no té un problema de pobresa. Sí. Té un problema de pobresa política, això sí que el té.
Ja, però totalment d'acord, però jo crec que el tema de l'Open Arms no només, vull dir, evidentment el d'Ordre Argelín, però també...
No, jo no he parlat d'aquests argelins que arriben a Mallorca.
Correcte.
Sí, els de les Pasteres normalment ho són
argelins. Ho tenen relativament fàcil per arribar
a Mallorca.
L'Open Arms és més complex.
Efectivament. Aquest matís i... Però hòstia, avui, per exemple, m'han enviat per WhatsApp una foto, vull dir, jo suposo que això deu circular per les xarxes i tal, d'un barco ple d'immigrants arribant a Nova York després de la Guerra Mundial. Vull dir, per tant, la memòria històrica de la gent on és? Vull dir, si te varen acollir fa 80 anys o 70 anys, no pots ser en aquests moments tan insolidari quan en tant us altres t'han arreglat problemes. El que passa també que hi ha un tema polític a nivell de la comunitat europea. I que a més jo quan sé el de notícies diu no, hòstia, els barcos estan obligats a les notícies són absurdes, vull dir, han de donar entrada a un barco en un port més a prop d'allà on està. Bueno, per tant, i diuen o Malta o Lampedusa, no? O més a prop o és Malta o és Lampedusa. Per tant, perquè la comunitat europea en tot cas no oblia en aquest cas a prestar els serveis que
jo aquí em sembla, que hi ha una hipocresia general. Sí. Tant Lampedusa com Malta són comunitats relativament petites o molt petites, i és com a molt
molt complexa, per exemple, Lampedusa, que és un lloc, pràcticament, anar posant instal·lacions infinites per acollir aquesta gent, que després no tenen sortida, a més.
No, però és que el mer fet endollar-se per arribar a Lampedusa i després dur-los a Itàlia o repartir, com varen fer, com teòricament varen fer quan la guerra repartir, mira, a Alemanya 80, no sé quants i tal. Això fa una sèrie d'anys, una sèrie no, fa dos o tres anys es va fer, i per què no s'està fent en aquell moment?
Ja ho saps tu. Mm? Perquè tothom té por de les, de la impopularitat d'aquestes mesures, i per tant els d'extrema dreta se n'aprofiten vilment.
Correcte, i per tant estan, vull dir, estan baix una minoria que està governant,
yeah,
o està imposant la seva
i,
voluntat.
I la minoria més impresentable.
Però ja, però està mandant, està fixant rumbs en tots els aspectes.
Ja, yeah. Fins i tot en... perquè se n'enriuen i tot. En Salvini, per exemple, va fer com si fos un acudit.
Realment.
Que molts que venguessin a Eivissa o a Menorca, que s'ho passarien bé.
Realment desafortunades i d'una irresponsabilitat per part d'un mandatari que assusta.
Ara sembla que se desafien a dir coses absolutament impresentables.
Sí, però això, un problema és de que aquest missatge van arribant, vull dir, van calant, i això és lo perillós de la gent de dir segons que la gent que té responsabilitat.
La premsa d'aquest dia també ha parlat, per exemple, de la correguda de toros de divendres passat. Ja feia dos anys que no se'n feien de toros, i com que es van impugnar una sèrie d'articles de la llei balear, finalment es van poder fer, i hi ha hagut certa polèmica també per les protestes antitaurines, el taurí que van respondre amb el cara al sol, ara s'està veient si es pot dur a fiscalia o no, de qualque manera emparat a la llei de memòria històrica. Com ho veus? Ho trobava un retrocés, ara que ja feia dos anys que precisament no s'havien fet? No sé si aquí també potser és una terra que tampoc no estan tan arrelats els toros com a... Però, no sé.
A mi aquest assumpte és un assumpte que a mi me fascina, perquè trob que a les Illes Canàries des de temps immemorial no en fan de corrides de toros. I ningú mai ha reivindicat les corrides de toros a les Canàries, ni des de Madrid, ni des de l'extrema dreta, ni res. Vull dir que la cosa com tal va com va. I un altre aspecte que a mi m'interessa més és que jo sospit, per exemple, a Barcelona, que el que desitja la propietat de les places de toros, que no són públiques, per cert, és que no se'n torni imposada a corrida de toros, perquè jo crec que és un negoci fora d'edat. A no ser que paguessin molt més els que hi volen anar. Em sembla que és un negoci fora d'edat. La de Palma, pot ser que la gent que hi ha anat ho faci com a reivindicació i com a postura i com a tal, però com estic convençut de que mantenir una plaça de toros amb una mínima de bones condicions, amb una sombra, amb no sé què, amb no sé quantos, està molt més enllà dels negocis que puguin produir fer corrides de toros a Palma. Per tant, jo diria que, a part de ser una cosa que a mi no m'agrada gens, és relativament inviable econòmicament. A no ser, i això sí que pot ser, és que estiguin molt subvencionades. Tota la cursa de braus a Espanya, no sé quant de mil de milions de pessetes de subvenció tenen, indirectes, a través d'ajuntaments, a través de societats, a través d'aquestes coses. I clar, això sí que me sap greu, que de la meva butxaca se'n vagin tot bé a matar bous. Tot i que els bous, els animals, com animals, els trobo fantàstics.
Jo crec que, per exemple, en el cas de la cursa de divendres passat a Palma, de forma directa jo crec que subvenció no en devia tenir, perquè vull dir, si l'Ajuntament està en contra, inclús ha intentat posar pelles perquè s'ha fet des d'un punt de vista tècnic si la plaça estava en condicions o no estava en condicions, des d'un Parlament que ha aprovat i la majoria és la mateixa, que ha aprovat la llei de cursa de bous aquí a les illes i tal, no crec que de forma directa s'ha d'enllestir cap mena de subvenció, i per tant l'empresa que ha organitzat això sempre que va muntar com en principi per guanyar dos més, no sé quin és el resultat i tampoc no ho sabrem. Vull dir, per tant, amb aquest aspecte estic d'acord amb tu de que per el que surt de notícies i tal, una cursa val molt de dos més, perquè els bous valen molt de dos més, i per tant els preus de venda han de ser molt, molt elevats, i la capacitat de la gent per anar en aquestes curses no sé quina és. Per la premsa va sortir que hi van anar 9.000 persones, però 9.000 persones tampoc no és una quantitat extraordinària.
Sí, i també que estava clar que en la polèmica hi havia, segurament molta gent hi va anar també com a reivindicació, però si ara fessin toros cada... Feia dos anys que no n'hi havia, si en fessin cada mig any, per exemple, a la llarga, jo no sé si seria rentable, com diu en Miquel, vull dir, sempre hi hauria 9.000...
No, jo crec que no, vull dir...
Se mantindria que no. Això, ja, aquest públic...
La prova és que varen posar tota una sèrie de toreros que treuen molt la gent.
Sí.
No hi varen posar toreros normals, varen posar superfigures. I clar, si posen superfigures vol dir que no està gens assegurat que una rutina se pugui mantenir.
Sí, però el caixet de la superfigura és més llarg.
Molt més alt, sí.
El que dic és, el bou són llars i els caixets de toreros també són, sí. Són llars. Vull dir, per tant, 9.000 persones, no sé què pagaven 30 euros o 50 euros. No ho sé, vull dir, per tant, per arribar a un nivell d'ingressos que superin les despeses, vull dir, ha de ser que lo millor les, i respecte a les subvencions, a lo millor, no ho sé, vull dir, és si la cria de bous de cursa està subvencionada o per mantenir una raça determinada, com se subvencionen altres races, vull dir, això m'ho pareixeria inclús lògic amb aquest aspecte, però bueno.
I en relació al Caral Sol, trobeu que és mereixedor de sanció, que es posa, sembla que es va posar per megafonia, i fins i tot la premsa britànica, a l'Ara Balear, diu que ho ha publicat, que ha sortit publicat de Guardian, que destaca precisament que s'ha posat signe feixista a la plaça de toros.
Jo, com totes aquestes coses, crec que hi ha una llei que ho regula. Per tant, que es compleixi la llei. No hi tinc més.
No, de tota manera, el que és absurd des d'aquí amb independència i de...
I que aquestes coses se converteixin en una polèmica absurda de si por aquellos posa'm el cara al sol. I clar, llavors ja entres en un nivell d'irracionalitat. Per tant, l'únic que pot dir, escolti, que la llei, que ho reguli, que ho reguli.
Sí, aquí volia anar, vull dir, que això m'ho pareix bé de a veure, entenc que hi hagi un enfrontament dialèctic i inclús un millor determinat entre els pro-taurins i els anti-taurins, però que després d'això se'n facin reivindicacions polítiques i de la unitat de la pàtria i aquestes coses, crec que realment
es
pixar fora de test. Sí. Vull dir, això jo crec. Per tant, la polèmica entre la gent que li agrada els bous i la gent, les curses de bous i la gent que li agrada, és una polèmica normal, i per tant, com n'hi ha que els agrada el futbol i n'hi ha que no els agrada el futbol, i per tant, que es discuteixi, salvar les distàncies de la comparació, però ja sigui una polèmica, m'apareix lògica i productiva, vull dir, o positiva. Allò quan ja se traspassen segons quines coses, que és pixar fora de test.
Mm-hmm. I tant, que clar. Molt bé, moltes gràcies per haver vingut. Ara sí que teniu vacances, eh?
Ha tenit vacances?
Teniu vacances, 15 dies. Mostra'm on hem trobat el mes de setembre.
O sigui, a hora d'exàmens, no?
Això mateix, això mateix. Molt bé, moltes gràcies.
Espero que hagi plogut molt.
No, 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 ja hagi plogut bé.
Bé, sí, ja. però molt. Bé.
Tenim les reserves hídriques baixes.
No poden sembrar arbres perquè plou massa, perquè plou
massa poc.
I això em preocupa.
Menys si plou una mica, al vembre. Gràcies.
Adéu.